a RAC1 amb Jordi Basté.
2:15 de veu. Dijous es constitueix el nou Parlament, que presidirà per primer cop una dona, Núria de Gispert. A partir d'aleshores tindrà 10 dies per convocar la sessió d'investidura de qui serà el nou president del país, Artur Mas. Són, per tant, els últims dies de la presidència d'Ernest Benach, que arriben després de les polèmiques declaracions del vicepresident en funcions, Josep Lluís Carod Rovira, i que, a veure, no oblidem, 15 dies després que Ernest Benach anunciés, vaja, deixés caure aquí que podria abandonar la primera línia de la política activa i després d'uns dies de confirmar-ho ja d'una manera pública. President Benach, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Quin balanç fa de la presidència del Parlament aquests 7 anys i si podria buscar un millor i un pitjor moment?
Home, el balanç jo crec que és positiu, malgrat tot, perquè de vegades també allò que passa que el soroll fa que perdem una mica la perspectiva de les coses, però si jo miro el Parlament ara i el Parlament fa 7 anys, o el Parlament fa 12 anys, o el Parlament fa 16 anys, és evident que ha canviat moltíssim, no? Jo recordo que vaig entrar diputat l'any 92, l'any dels Jocs Olímpics. Recordo que en aquell moment nosaltres teníem un despatx per tots els diputats del grup parlamentari, i com a gran cosa ens donaven un fax, un paper d'aquell químic que s'esborrava al cap de 3 dies, i amb això havíem de fer diputats. Avui el Parlament ha canviat radicalment, no? Ha canviat des del punt de vista de les condicions de treball dels diputats, ha canviat des del punt de vista de condicions físiques i pràctiques, despatxos, eines, ha canviat des del punt de vista de l'obertura, la transparència, i ha canviat des del punt de vista de la modernitat. Jo crec que avui el Parlament de Catalunya, i amb això, quan ho dic amb tota la consciència, amb tota la humilitat, però també amb tot l'orgull, des d'aquest punt de vista és un dels parlaments referents en el món. Sobretot pel que fa a noves tecnologies, aplicació de noves tecnologies, eficiència. I bé, jo crec que, per tant, la valoració d'aquests 7 anys des d'aquest punt de vista és francament positiva. Altra cosa és la política que es fa al Parlament. Això, evidentment, són 7 anys en què ha passat de tot i molt.
Però això ja depèn de vostè directament.
Evidentment, no? Malgrat tot, malgrat el soroll que hi ha hagut, malgrat les dificultats que hi ha hagut de relació entre els parlamentaris, que han sigut extraordinàries, mai com aquests 7 anys havien hagut tanta dificultat de comunicació entre els grups, entre els partits, crec que el Parlament ha mantingut les formes. Crec que el Parlament ha mantingut una manera de ser, una manera de fer, que és radicalment diferent a d'altres maneres de fer. Abans vostè feia referència, per exemple, a unes declaracions del portaveu del PP, no? Aquest estil aquí no es dona per sort, per sort. Jo crec que encara tenim una certa transversalitat que jo faig vots perquè continuï.
Té moltes anècdotes?
Bueno, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, però bueno.
Les escriurà?
Sí.
Farà un llibre sobre les anècdotes
les anècdotes no, farà un llibre sobre el relat d'aquests 7 anys, sí, sí. Tinc l'encàrrec que ja ha fet, a més, i sí.
Aviat? És...
Bueno, m'hi poso setmana que ve, per entendre's.
Sí, per entendre's, per Sant Jordi, potser ja?
No ho crec.
Val.
Amb l'editor em pagrat un any.
Val.
Però a part d'això, vostè em preguntava pel millor moment i el pitjor moment. El millor moment és justament el 30 de setembre del 2005, quan s'aprova l'Estatut del Parlament. Jo crec que llavors fem un exercici d'aquests de transversalitat i d'unitat del catalanisme. Crec que és un ple llarg, complicat, difícil, però que acaba molt bé. I, a més, sincerament, crec que el poble de Catalunya en aquell moment sent aquell Parlament com una cosa seva, no? I fins i tot penso que hi ha una certa vibració, una certa emoció de país. I aquest és un moment especialment, francament, interessant, no? N'hi ha molts més, de moments, moltíssims, quan escollim president de la Calre a nivell europeu, en fi, moltes altres. Però hi ha un moment pitjor, hi ha dos moments difícils, molt difícils, per a mi, com a president, molt, que són quan la compareixença de Carod Rovira després de Perpinyà, en què, bueno, la posició va estar cruel, jo crec que fins i tot hi ha intervenció del Duran Lleida especialment sagnant, injusta absolutament, i ho vaig passar molt malament aquell dia per l'amic. I després un altre moment va ser el 3%, no? No es van perdre mai les formes en aquell moment. Algú m'ho ha dit després veient la repetició de les imatges per la tele, la cara que vas fer en aquell moment ja pagava, no? I efectivament és allò que dius, ai, la que ens ve ara, la que ens cau al damunt. Perquè, evidentment, era una situació molt, molt complexa.
M'ho lliga molt bé, perquè ara em deia precisament el tema que Josep Antoni Duran i Lleida va estar especialment sagnant amb el seu, deia, amic Josep Lluís Carol Rovira.
Encara amic.
És amic seu?
Sí, tant, sí. Sí, sí.
És amic seu per part seva o per part dels dos?
És que no.
Perdoni, eh?
No, perdonat absolutament. Jo, en fi, quan has treballat 30 i tants anys per una persona i amb una persona, quan has compartit tantes i tantes coses, moments bons, moments dolents, moments difícils, quan has compartit i comparteixes allò que és essencial en l'ideari, no? I, a més, veus que és una persona que ha tingut un pes polític important al país. Jo crec que la política és la política, però l'amistat és l'amistat, i per tant, més enllà de diferències que hem pogut tenir darrerament, que també, al final, si entréssim a aprofundir, segurament que no, també ens posaríem d'acord en moltes coses, eh? Jo crec que l'amistat no s'ha de perdre mai, és un valor que em van ensenyar de petit que s'ha de cuidar especialment. Per tant, jo no... En fi, no vull parlar... Sí, jo vull parlar de tot,
sí,
eh? Però
sí, sí.
No parlaré mai malament de Josep Lluís Carol Rovira, mai. Totes coses, perquè penso que el que ha fet pel país és tant que mereix aquest reconeixement, no? I per tant, senzillament, possiblement estratègicament al final hem divergit en algun aspecte, possiblement, però això no és obstacle, perquè pesa molt més tot el demés, pesa infinitament més tot el demés, i per tant, el meu respecte absolutament.
Quina és la relació que té ara amb Carot?
Bé, jo, per exemple, la setmana passada, quan vaig decidir que deixava, o sigui, que no va fer l'escó, quan vaig fer el blog anunciant-ho, la primera persona que vaig anar va ser amb ell.
I què tal?
Bé, és que no... Una cosa, insisteixo, és l'estratègia en política, i que de vegades aquí pots tenir alguna diferència, no? I l'hem tingut, evidentment, no? Però a part d'això, no podem perdre la política. És que jo no estic fart de que la gent...
Però quan ell l'altre dia deixa sí, però no parlo, no sí, però tal...
És igual, si no... Jo el respecto, senzillament. Va. Si ell va decidir que no parlava, ja està. No li busquem més peus al gat. I amb això, que quedi clar, eh? Jo respecto absolutament totes les postures, totes les opinions, totes les actituds, i cadascú fa el que li sembla que ha de fer. I cadascú respon per ell mateix. Jo no responc perquè el Rovira, evidentment, amb el que diu, és ell que ho respon, només ell. Ara, a partir d'aquí, pretendre que si estem barallats, que si... No, res de tot això.
Vostè hi va escriure un article al Mundo Deportivo que parlava de la tertúlia que havia en aquest programa el divendres, precisament parlant del tema del dopatge i de l'atletisme, i per tant, interpreto que després no va tancar la ràdio per no escoltar el que deia el Carot Rovira, i segur que va escoltar el que deia el Carot.
Evidentment.
Què li sembla el que... En general, les declaracions, les paraules de Carot, aquesta sensació de batalla clarament oberta ja i verbalitzada entre Carot, Puigcercós, o un sector d'esquerra, i el sector Carot.
Sap què passa? Que jo crec que aquest és un debat que avui, ara mateix, a la gent, el votant d'esquerra, que està com molt deprimit pel resultat que hem tingut, el militant d'esquerra, que ha fet campanya, que ha deixat tantes i tantes hores de sacrificis personals i familiars, ja no li interessa gens. És a dir, hem de sortir d'això.
Per tant, s'equivoca Carot?
No, jo, mira, tornem-hi, no. Jo no diré ni que s'equivoca Carot ni que s'equivoca Puigcercós. Jo que sí que crec, i si m'ho pregunta, és per on li respondré, crec que hem de fer les coses diferent a partir d'ara, i que hem de prendre decisions greus i importantíssimes. Però ara la batalla Carot-Puigcercós ja no és el tema. O sigui, ho ha sigut durant molt de temps, probablement, i que jo he participat, evidentment, en aquesta baralla, com tots, no? I que ens hem equivocat, i tant que ens hem equivocat, i això és un dels mals, no l'únic, però un dels mals que hem tingut. Ara, a partir d'aquí, és a dir, ja no dona per més el tema, s'ha acabat. És a dir, en aquests moments, o ens plantegem Esquerra Republicana a partir d'altres paràmetres.
I d'altres persones?
I d'altres persones, evidentment.
Fins i tot el lideratge del partit?
Fins i tot el lideratge del partit, clar. És a dir, a veure, anem una mica enrere. Nosaltres hem fet una campanya que, en fi, hem fet la que hem fet, no? I ens pensàvem que era una bona campanya, i no ha estat tan bona, perquè el resultat és el que és, no? És evident que la trompada que hem tingut és molt forta, molt forta. I això fa canviar moltíssimes coses. Fa canviar la nostra percepció a la societat. No hem perdut només 11 diputats. No hem perdut només no sé quants milers de votants. Hem perdut una mica una sintonia, com una mena de comunió amb un sector de la societat. I hem abandonat la centralitat política. I aquest és el drama. Això és el que cal recuperar. I això es recupera d'avui per demà? No. Això es recupera en un procés. Durant aquest procés hi ha d'haver canvis en el partit, i tant que sí. Canvis no només de persones, eh? Canvis de persones, canvis de lideratges, canvis de maneres de fer, canvis en les idees i en el discurs. Per tant, hem d'evolucionar. Nosaltres en aquests moments tenim un d'alguna manera, un espai que hem volgut ocupar, que és des del centre esquerre catalanista fins a l'independentisme més radical, no? I tenim frontera amb tot això. Bé, com ho fem? Com ho fem, això? Ho hem sabut fer en aquestes eleccions, no? No hem pogut resoldre el tema, no?
Per tant, continuant amb el que estava comentant, vostè el dia abans de les eleccions, vostè és la primera persona que i escoltant-la el dilluns, sense dir clarament l'endemà de les eleccions, sense tenir cap pista de la seva decisió futura, home, en perspectiva, 48 hores més tard o 3 dies més tard, que vostè anuncia el seu bloc que plegarà, un té la sensació que vostè és el primer que diu, escolta'm, els resultats són els que són, per tant, el millor que puc fer és ser el primer que dona el pas endavant. Aquesta és la seva voluntat?
Ser el primer o no ser el primer, jo no ho sé què volien fer els altres, jo crec que s'ha de fer algun gest. Jo aposto per la renovació del partit, absolutament, i no ara, és a dir, no ara, m'explicaré. Nosaltres tenim un repte molt important, que són les municipals. Les municipals hem de recuperar, no hem de recuperar, és a dir, les municipals tenim una base, hem de mantenir aquesta base, per damunt de tot, perquè és la nostra base que ens permet avançar. Si som un partit municipalista, ens ho hem de creure radicalment, i hem d'actuar com a partit municipalista. Per tant, les eleccions municipals passen a ser l'objectiu prioritari número 1, i aquí tothom ha de jugar. Per tant, en aquests moments, plantejar determinades situacions de crisi, de congrés extraordinari, de no sé què, podria posar en perill les municipals. I les municipals és el primer que s'ha de salvar. Abans li parlava dels militants de base, que s'han fet un tip de pancada, enganxar cartells, d'anar a fer actes, de... Bé, per respecte a aquesta gent, i per respecte als regidors i alcaldes, que són, insisteixo, l'esquelet, la columna vertebral del partit, aquestes eleccions les hem de fer el millor possible.
Per tant,
per a fer això, és fonamental que hi hagi tranquil·litat. Per tant, objectiu número 1, municipals. Objectiu número 2, congrés extraordinari. I aquest congrés extraordinari, que s'ha de fer després de les municipals, ha de ser el de renovació. Renovació de lideratges, renovació de persones, renovació d'idees, renovació de maneres de fer. Fins i tot s'ha de posar en el fons si l'estructura del partit actual és la correcta o no és la correcta, o l'hem d'adequar als temps que venen. I és aquí on jo faig el pas, és a dir, jo porto 18 anys al Parlament de Catalunya, 25 anys pràcticament, perquè abans havia estat a l'Ajuntament de Reus, en primera línia. I crec que s'ha de fer un gest, i jo faig el gest perquè crec que l'ha de fer. I d'alguna manera el gest vol dir, escolti, toca gent nova, i per tant nosaltres que podem continuar jugant paper, jo no vull que ni el senyor Puigcercós, ni el senyor Ridam, ni el senyor Carot, ni ningú pleguin de fer política, evidentment que no, cadascú pot tenir un paper, però els lideratges en el futur, i a més amb l'avantatge que tenim 4 anys pel davant, els han de començar a assumir gent d'una altra generació. Nosaltres hem estat activistes, és a dir, d'alguna manera el nostre ADN és un ADN que ve marcat justament per la resistència al franquisme, per la transició, és a dir, tot aquest període, no? La generació que puja avui és una generació que s'ha educat en català, que ha viatjat molt més, que jo penso fins i tot que està més preparada des del punt de vista del que s'entén per la política avui, i per tant tenen una oportunitat nova, tenen una mentalitat nova, diferent, i l'han de saber aprofitar.
Per
i
tant,
aquí hi ha gent boníssima, Esquerra.
Recapitulant, president, el que està dient és vostè ja ha donat un pas, Carot ja no hi és, per entendre'ns, hi és sense ser-hi. La fotografia dels tres grans líders d'Esquerra, és a dir, Joan Puigcercós, Ernest Benach i Josep Lluís Carot Rovira, i si volem col·locar una quarta persona com era el secretari general actual, Joan Ridao, el millor que pot passar és ara no fer soroll fins a les municipals, arribar al congrés extraordinari de la tardor vinent, i llavors allà que la fotografia variï en totes les quatre, aquelles quatre fotografies.
Que la fotografia variï radicalment, jo crec que toca redefinir papers.
Per tant, Joan Puigcercós i Joan Ridao per vostè no han de ser els candidats, o en aquest cas Joan Puigcercós no ha de ser el candidat a la presidència de la Generalitat d'Esquerra?
Jo crec que Joan Puigcercós ha complert un paper dificilíssim, complicadíssim, ha fet de president, a més un procés de molt, molt dur i molt sagnant, per tant ha aguantat el partit, i crec que ara ha de portar el vaixell fins al Congrés Extraordinari. I després, insisteixo, malgrat que pugui tenir un paper en l'esquerra i en la política que faci Esquerra, els nostres referents ja de cara al futur han de ser uns altres.
Vostè té clar qui pot portar aquesta... Vostè té noms al cap?
I tant, hi ha molts noms. No es tractarà tampoc de començar a especular.
Però els té cap i...
Però hi ha persones, dones i homes en el nostre partit que pertanyen a aquesta generació que va dels 30 als 40 i pocs, que són gent potentíssima, gent en l'àmbit municipal, gent en l'àmbit del govern, gent en l'àmbit parlamentari, que han estat fent de diputats amb càrrecs de responsabilitat, que perfectament poden emergir i poden assumir la responsabilitat. A més, miri, d'alguna manera m'agafo a mi mateix, no? Tu ocupes un espai. Quan tu deixes aquest espai buit, automàticament s'omple. S'omple segur. Mm. No ho dic ara per la persona que em substitueix al Parlament, eh? Dic l'espai polític vital que estàs ocupant. Quan tu a poc a poc te'n retires i deixes que aquest espai quedi buit, automàticament hi ha gent que l'ocupa. I gent que l'ocupa en tots els àmbits. I aquesta gent és la que ha de demostrar doncs, que val i que serveix. Hi ha una altra cosa. Si nosaltres fem bé aquest congrés de la tardor, el que és evident és que tenim molt de temps. I la política, i en política tenir temps és un bé molt preuat. Per tant, hem de saber fer molt bé les coses. Jo no estic convençut que estem, en el fons, molt fotuts, ens hem, insisteixo, una trompada impressionant, però tenim una oportunitat molt, molt interessant al mateix temps, no? És a dir, ara és quan toca renovar, refer, recomposar, veure quina és la situació, com es fa política al segle XXI, veure on es fa política al segle XXI, i actuar en conseqüència, i no cometre els errors del passat, sobretot això.
Permeti'm, amb un tema temporal, hi haurà un Consell Nacional aquest pròxim cap de setmana, Joan Puigcercós, jo crec que per evitar que es digués que és clar que el Consell és clarament d'un sector, va dir, escolta, faré votació en secret, i segons quin número surti, sense especificar de percentatge de vot, jo m'aniré cap a casa. Seria convenient, de la mateixa manera que vostè diu la foto s'ha de renovar i, per tant, el millor que pot ser és que Puigcercós i Ridao no liderin el partit a partir del Congrés de la pròxima del pròxim any, seria convenient que fins a les eleccions municipals i fins al Congrés Joan Puigcercós el liderés?
És evident. És que jo el repeteixo, el concepte. No. Nosaltres hem tingut un mal resultat. Nosaltres no hem gestionat bé, tampoc, la comunicació després del mal resultat. És a dir...
Hi ha
una paraula que està molt, que és molt clara, no? Ens hem estabornit, no? La trompada és tan forta que hem quedat estabornits. Mm. I com quan estàs estabornit no saps reaccionar. I suposo que és humà i és lícit, fins i tot, però a partir d'aquí no ho han fet bé, doncs fem-ho bé a partir d'ara, no? Fem-ho bé a partir d'ara, què vol dir? Objectiu número municipals, per tant, el partit no pot quedar decapitat ara, en cap cas, no pot haver-hi ni congrés extraordinari ni res de tot això. Objectiu número municipals per respecte als militants i per respecte als regidors i alcaldes i alcaldesses, i el congrés a tardor. I el congrés, després de les municipals, ben fet, ben preparat. Fins i tot, si convé, ja des d'ara començar a preparar. I definim molt bé en aquest marc de futur. I és quan jo dic, fins al Congrés, tothom a treballar, a reforçar al màxim l'estructura del partit. I jo m'he posat a disposició dels dirigents del partit, en aquest sentit, amb el que toqui fer, evidentment, des d'una altra perspectiva, és una segona línia, però a disposició absoluta i total. Ara, a partir del Congrés, és quan toca fer aquest pas de renovació.
No té la sensació, moltes vegades, una mica, amb això que deia, de la, com ho he dit, que m'han quedat estabornits, que en aquest estaborniment... S'estan fent coses molt estranyes. Per exemple, el paper a l'Ajuntament de Jordi Portabella, candidat d'Esquerra a les municipals, d'aquest apropament a Solidaritat i a Joan Laporta, és per aquí on ha anat el partit? Creu que per Barcelona, per exemple, aquesta és una bona opció?
El Jordi Portabella ha expressat, em fa l'efecte, una mica el que li deia al començament. Nosaltres tenim unes fronteres que van des del centre esquerre catalanista fins a l'independentisme més radical, per entendre's, no? I el Jordi Portabella, que a més jo l'he sentit aquest matí, com parlava de, justament de alguns contactes amb alguns socialistes o exsocialistes desencantats, no? Mm. Per tant, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona és molt important en el conjunt del país, la capital de Catalunya, és un escenari de canvis, probablement, i per tant és un escenari que s'ha de jugar amb molta intel·ligència, i jo estic convençut que la Federació de Barcelona farà el que toca fer i faran la reflexió que hagin de fer, no? És evident que en aquests moments la situació és complexa i difícil i que tots plegats ens hem d'acabar de resituar i hem de veure quin és el futur més immediat. Ara, el que no podem és d'alguna manera, davant de totes aquestes situacions que estem vivint i que les vivim de manera intensa i molt directament, és prendre decisions precipitades, no? I per tant qualsevol estratègia de futur, qualsevol escenari de futur passa per la reflexió, passa pel diàleg, passa per, bueno, consensuar-ho a nivell intern i passa, evidentment, per tenir una actitud molt clara. És evident també, al final, que Barcelona és Barcelona i que qui decidirà les coses que s'hagin de fer a Barcelona és la Federació de Barcelona, com no pot ser d'altra manera.
Quan parlàvem ara de vostè, ara comentava, hi ha socialistes desencantats que podrien entrar aquí, em dona una mica la sensació a Barcelona de la idea de Josep Lluís Carod Rovira de crear un centre-esquerra nacional fort que uneixi les tres forces, diríem, del tripartit. Alguns parlen, no, això seria el tripartit 3. Això seria Convergència i Unió, el de les esquerres. Vostè veu bé la idea que va explicar Carod en aquest programa i que després va repetir tant avui a l'avui i ahir a l'ara, abans d'ahir?
Mira, jo veig que l'escenari de futur passa per, a nivell d'esquerra, passa per aclarir-se molt bé. I el Congrés pot ser una altra oportunitat per a fer-ho, no? En aquests moments és evident que nosaltres ja no som els únics que representem l'independentisme, cosa que fins ara havia passat. I que el catalanisme, pròpiament, s'ha desplaçat globalment cap al sobiranisme. És a dir, ara els catalanistes són més catalanistes que abans. Per tant, el centre de gravetat del catalanisme s'ha desplaçat cap al sobiranisme. I en aquest espai del centre del catalanisme més sobiranista i de l'independentisme més radical és on Esquerra ha de trobar el seu encaix. I ara no el té. El resultat de les eleccions és evident que és així, no? Per tant, la reflexió que l'hem de fer consciència, a fons, i sobretot a partir no només de la tàctica, sinó sobretot de què volem en el futur i cap on anem en el futur, no? Quin és el partit que ha tingut més vots independentistes en aquestes eleccions? Doncs probablement Convergència i Unió, tot i que Convergència i Unió no és independentista, com tothom sap. Que hi ha molts independentistes? Segur, segur. I, en fi, i tant de bo Convergència i Unió fos un partit independentista en aquest sentit, no? Però és així. Per tant, l'escenari de futur a nosaltres ens obliga a replantejar moltes coses. No només l'aliança tàctica amb uns partits o amb d'altres de cara a unes eleccions o amb unes altres, que és una possibilitat. Jo crec que la reflexió l'hem de fer molt serena, molt tranquil·la, molt ben feta, que és una aportació interessant i que l'hem de posar damunt de la taula pel debat, la que fa Carod Rovira, com d'altres en aquests moments estan fent altres aportacions en altres direccions i que hem de ser capaços de sintetitzar, no? I aquí no podem caure en els errors de sempre. Abans li deia, no podem caure en els errors que hem caigut nosaltres, eh? O sigui, els que venen no han de caure en els errors nostres, que és barallar-nos, que és discutir, que és sempre estar més pendents del que passa dintre que no passa el que passa fora. Hem de ser molt permeables, hem de saber què passa a la societat. Per això li deia, la política es fa als partits, sí, però a partir d'ara, en aquest món que vivim, en aquesta societat, la política no es fa només als partits, eh? La política es fa a la societat. I aquí és on hem d'estar més atents que mai.
Carod va dir l'altre dia que no aniria al Consell Nacional, vostè anirà?
Sí, i tant. Jo aniré, en tals coses, avui aniré a l'executiva, i aniré al Consell Nacional, encara que sigui l'últim, perquè, evidentment...
Aquest clar pensament que m'ha deixat contundent de canvi de lideratge per al futur d'aquí a un any, això li he comentat ja amb el president del partit?
Això n'hem parlat, i és el que he expressat, jo, en fi, no, em fa l'efecte que no me n'amago ni molt menys. I ho faig amb ànim absolutament constructiu, no ho faig per afegir més llenya al foc, ni ho faig per d'alguna manera trencar res, senzillament. En aquests moments penso que la reflexió que ens hem de fer tots plegats és aquesta, és molt dura, perquè les eleccions han sigut molt dures, molt, i hem de sortir-ne d'aquesta situació, i hem de sortir-ne, bueno, tots plegats i disposats a remar tots en la mateixa direcció. Però Esquerra, de la manera que ha patit el resultat electoral, amb el trauma que ha representat aquestes eleccions, hem de ser capaços i hem de ser valents d'intentar un altre escenari.
Em queden tres preguntes, dues vinculades al seu càrrec com a president del Parlament ara en funcions, i la tercera vinculat al Barça, i sap per on aniré, perquè vostè com a gran culer que sempre demostra que és, vull saber la seva opinió, evidentment, sobre el tema de la publicitat de la samarreta. Vull que m'aclareixi el seu futur sou.
Sí,
em deixa que li pregunti o no?
Sí, i tant,
ho dic perquè
fàcil,
ha sortit aquí
fàcil,
que sí, vostè té un sou vitalici, sí, no sé què.
Expliqui,
vull sentir-ho de la seva boca.
Hi ha una llei del Parlament de Catalunya aprovada l'any 88, per la qual... El que passa és que, en fi, en aquell moment quan es fa això es pensa sempre en un president del Parlament que es jubilarà. Per tant, què es fa? Es fa la meitat del temps que tu has estat president, tens un 80% del sou del president.
Per tant, m'està dient que dels 7 anys que vostè ha estat president del Parlament, 3 i mig...
Són dues legislatures, val. Per tant, una legislatura...
Una legislatura, d'acord.
Que jo tindré un sou, efectivament...
Els pròxims 4 anys, un 80% del sou.
Sí, incompatible amb qualsevol altre càrrec públic. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs jo tindré un 80% del sou del president del Parlament del moment. Uh-huh. És a dir, que si el Parlament decideix, per exemple, rebaixar el sou de tots, uh-huh, doncs el rebaixaran tots. És a dir, això que, aquestes xifres que surten en alguns diaris no ho sabem.
D'acord,
per tant, aquesta és la sortida.
4 anys.
Exacte, una legislatura. Aleshores, als 65 anys, quan et jubiles... Uh-huh. És quan tens una pensió vitalícia com totes les jubilacions. Totes les jubilacions són vitalícies, no? I llavors tens el 60% del sou del president. Als 65 anys.
Del 60% del sou del president actual, d'en aquella època.
Moment, exacte.
Va, a partir de 65 anys. Vostè en té ara...
Jo en tinc 51,
per 51, tant... 51, per tant, vostè tindrà 4 anys, per explicar-ho bé. Fins al 55 tindrà el 80% del sou que cobri el president del
Parlament. Però, com vostè comprendrà, senyor Basté, jo que feia és buscar feina ràpidament.
Hmm. I del 55, perquè en 10 anys que no veurà duro.
Exacte, i per tant... No, i fins i tot per una qüestió vital, jo no em puc estar sense fer res. Vull fer coses i vull continuar treballant d'això. Deixi'm explicar una cosa molt ràpida. Quina és la diferència entre el president de la Generalitat i el president del Parlament? El president de la Generalitat té un espai físic, el pis del Passeig de Gràcia que té el president Pujol, el president Maragall, té escorta, té xofer i té un equip de secretaria que d'alguna manera li dona suport. En el cas del president del Parlament, tant el president Rigol com el president Barrera, com jo mateix en aquest cas, no és així. Senzillament és aquesta qüestió. Tot i amb això, és evident que com a expresident has de ser present en determinats àmbits, has de ser present en determinades coses. Ara bé, a partir d'aquí, també la meva voluntat expressa claríssima és de... Jo no sóc un jubilat, ni molt menys. Al contrari, jo vull ser actiu.
Núria de Gispert, què li sembla?
Bé, en tot cas, em sembla...
Quan... La coneix?
Sí, i tant, i tant. Em sembla que és la decisió que pres Convergència i Unió. Jo li desitjo totes les encerts, tota la sort del món, que faci una bona tasca al capdavant de la presidència del Parlament i que continuï en aquesta línia, sí, us sembla bella bé, evidentment, de transparència, de modernitat, d'obrir el Parlament i de... que continua mantenint el Parlament de Catalunya com una referència en molts aspectes, no? Que crec que és el que es tracta.
Molt bé. Miri, és que avui a La Vanguardia hi ha una carta al director, que no sé si l'ha llegit, del Ferran Balcells de Barcelona, titulada Parlament sense barreres. I diu, creu que alguna cosa no acaba de funcionar quan el Parlament no compleix les lleis, ja que ara, arran de l'entrada a l'hemicicle del primer diputat que va en cadira de rodes, han hagut d'eliminar les barreres arquitectòniques.
Ja, però resulta que quan anirà el diputat s'hauran eliminat les barreres arquitectòniques. Fins ara no passava. L'hemicicle és un espai històric, simbòlic, molt difícil de tocar, molt difícil. Per això jo defensava fer un hemicicle nou i, en fi, és potser l'espina clavada que no hem pogut acabar de fer, però un hemicicle nou justament per això, perquè ell és un edifici tancat, o sigui, l'espai és tancat, és fosc, no hi ha mobilitat per darrere, és realment un desastre des d'aquest punt de vista, tot i que té un valor simbòlic històric molt important, i a més el tenir valor simbòlic històric, el que pots fer és molt relatiu, no? Llavors hem aplicat una solució que, en fi, jo crec que l'important és que el dia de o sigui, dijous, quan es constitueix el Parlament, que hi haurà dos diputats en cadira de rodes, per cert, un que és una persona discapacitada i un altre per una qüestió de malaltia que ara en aquests moments ha d'anar en cadira de rodes, doncs passarà això, no? Ara, ho hem resolt.
Per entendre's, com queda ara el calendari des del punt de vista del Parlament de Catalunya a partir d'ara?
Dijous, constitució del nou Parlament. A partir d'aquí, el primer que se fa és escollir-se president i mesa. Un cop constituït el Parlament, hi ha els 135 diputats electes que funcionen. El president, la presidenta en aquest cas, comença a fer consultes amb els líders dels grups parlamentaris i aquell líder que li garanteix una majoria és el que proposa per la investidura. Per tant, un cop té la decisió presa de qui pot ser el líder investit, convoca ple, 48 hores, el ple...
Que serà la setmana que ve...
El ple serà la setmana que ve, exactament. Llavors s'ha de votar. Si hi ha majoria absoluta en primera votació, hi ha president de la Generalitat. Llavors, quan el president del Parlament ha d'anar a Madrid, que el rei firmi, i després es pren possessió i es pot fer nomenar govern, etcètera, etcètera. Si no hi ha majoria absoluta en primera votació, en segona votació hi ha majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra.
Ha de tornar al Parlament, per tant, eh? És a dir,
Jo? Sí. Jo aniré dijous.
Dijous, clar, i ja està.
A fer el traspàs.
El traspàs, d'acord. L'he de preguntar pel Barça. Qatar Foundation, està a favor o no?
No li puc respondre amb un sí o un no, que te pregunto, senyor Basté.
Contesti'm amb un sí o un no sostingut.
Deixi'm fer-li una pregunta a mi ara.
Oi.
Vostè creu que aquest debat que estem fent aquí, tan ideològic i tan d'això, si el Real Madrid hagués arribat a aquest mateix acord...
Ui, però què és...
L'haurien aplaudit amb les orelles. O no?
Val, segur, però el problema és, aquest és el periodisme també que volem o no? És a dir, que l'aplaudeixin amb les orelles?
No, no ho dic pel periodisme.
Ah, ho dic per la societat.
Per l'estructura, per tot plegat.
Ah, però és que el Barça històricament ha estat això. Ja. Em record que em faci dir.
No. Llavors, d'alguna manera, i amb això no vull dir que estigui a favor ni en contra, senzillament poso aquesta reflexió damunt la taula. Per tant, evidentment, com tothom tinc dubtes i vull escoltar aquesta tarda què diu el president, entre les coses, perquè penso que té dret a... Ostres, és que no li deixem el dret a expressar-se.
Tampoc l'agafa gaire, eh?
D'acord, però d'alguna manera, ostres, tinc la sensació una mica de que tornem a la cacera, a la caça de bruixes, una cosa absolutament...
històrica, no, Barça?
Sí, però dramàtica, també, dramàtica. Per tant, què penso al respecte? I, en fi, ja ho escriuré quan toqui, però primer vull escoltar què diu el president del Barça, entre les coses, perquè, per una part, és evident que hi ha tota la reflexió sobre la samarreta, sobre Qatar, i també sobre 150 milions d'euros en un moment de crisi, que és difícil. El tema del futbol és molt més greu del que sembla, perquè, és clar, aguantar aquest nivell que està portant en aquests moments és impossible, no? Per tant, no ho sé. Jo vull escoltar què diu Sandro Rossell aquesta tarda, perquè crec que té el dret a explicar-se, tot i que no ho faci sovint, però té el dret a explicar-se, cosa que se li nega molt sovint, massa sovint, per desgràcia.
President Benach, moltes gràcies i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vostè.
Són les 10:02.